solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Benvinguts als Solidaris. Una mà que tapa l'objectiu d'una càmera és potser la imatge que més defineix la importància de la premsa per documentar allò que es vol silenciar. Són mans de policies, de governants, de grups criminals, de grans empreses. Cal recordar que el dret a una informació precisa i fiable és un dret fonamental recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans. Ja fa temps, però, que informar lliurement, sense crosses ni riscos, és pràcticament impossible. Que un professional pugui exercir sense ser censurat, perseguit, amenaçat o agredit és una condició que va lligada a la salut d'una democràcia. I de salut, en aquest aspecte, no anem massa bé. Cada any, Reporters Sense Fronteres ens recorda quin preu es paga en alguns països per exercir aquesta funció imprescindible en qualsevol societat. Durant el 2020 van ser assassinats 50 periodistes al món, més d'un miler en els últims 10 anys, i dos de cada tres en països de pau. Un d'aquests és Mèxic, el lloc més letal per a l'exercici de la professió. Un país on la violència i la corrupció impregnen tots els àmbits de la vida. Amb cada veu eliminada, es perd una manera de veure el món, perquè cada atac a un periodista envia un missatge molt clar a la ciutadania, que la recerca de la veritat i del dret a ser informat no estan protegits, i en l'època de les notícies falses i de la infoxicació, això hauria de ser una prioritat. Si no, els Donald Trump, de torn, continuaran tapant objectius amb total impunitat.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Aquest és l'ambient que es vivia a la plaça Tahrir del Caire el gener del 2011. Fa 10 anys va ser l'epicentre de les protestes de milers d'egipcis contra la pobresa i la repressió. Demanaven la dimissió del president Hosni Mubarak i ho van aconseguir en 18 dies, després de 30 anys al poder. Qui va marcar el camí de la revolta a Egipte va ser Tunísia uns mesos abans, on la pressió popular també va fer caure el president Ben Ali. A poc, la primavera àrab es van escampant com una taca d'oli per altres països de la regió. Líbia, Iemen, Síria... Però en què han acabat aquelles revolucions?
10 anys després és inevitable fer balanç i veure com moltes d'aquestes expectatives i d'aquestes esperances s'han vist frustrades.
Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB, especialista en món àrab.
A vegades ha estat per la manca d'estratègia, no?, d'alguns dels moviments de protesta, però sobretot és amb la brutalitat amb què moltes d'aquestes manifestacions i demandes de canvi van ser respostes per part dels règims, en alguns casos fins i tot aventurant-se a entrar en guerres civils. I en d'altres també hem vist, no?, règims que eren capaços d'intentar cooptar part d'aquests moviments de protesta o d'intentar contentar la població amb més ajudes, més subsidis. Evidentment, aquí només tenien l'opció aquells que podien fer front a aquestes despeses amb la renta del petroli. S'ha parlat molt de fracàs, de desesperança, però recordem que l'any 2019 vam tenir una altra onada de protestes al món àrab. Per tant, sembla que la població dels països àrabs no s'ha cansat de protestar, però el que també sabem és que els règims s'han rearmat per poder fer front a aquest tipus de protestes.
Aquesta setmana també s'han complert 76 anys de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz. El règim nazi va acabar amb la vida de més d'un milió de persones, la majoria jueves. L'alliberament per part de les tropes soviètiques es va fer el 27 de gener de 1945. Per això, cada 27 de gener es commemora el Dia Internacional en memòria a les víctimes de l'Holocaust.
Ya vinieron, no aguantar, paliza. Todas sus cosas eran de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar.
Estem sentint Anna Orantes. El desembre del 1997 va explicar en un programa de Canal Sur que el seu marit feia 40 anys que la maltractava. Dos setmanes després, ell la va assassinar. El seu cas va accelerar les reformes perquè la violència de gènere fos tractada com un problema social més enllà de l'àmbit privat. Malgrat la urgència i el degoteig de víctimes, no va ser fins al desembre del 2004 que es va aprovar la Llei Integral contra la Violència de Gènere, pionera a Europa, amb Rodríguez Zapatero de president del govern. I el gener del 2005, ara fa 16 anys, va entrar en vigor. Quin balanç se'n pot fer?
Aquesta llei va ser una llei innovadora i necessària en el moment de la seva aprovació.
Júlia Humet, advocada.
Perquè va conceptualitzar i incloure legalment la violència de gènere com una realitat. Va ser també molt polèmica perquè va suposar la modificació del Codi Penal en el sentit de que els delictes comesos per un home contra una dona que hagi sigut parella o exparella impliquen un plus de pena. Això va suposar que es presentessin moltíssims recursos d'inconstitucionalitat, però finalment el Tribunal Constitucional va avalar aquesta mesura i va considerar que no era discriminatòria precisament perquè recollia aquest plus de gravositat que implica la violència de gènere. Després de tants anys d'aplicació, el repte actual amb el que ens trobem és que cal que aquesta llei ampliï el seu àmbit d'aplicació i no circumscrigui només en l'àmbit de les parelles, sinó que inclogui totes les violències masclistes, per exemple, violències sexuals que es donen fora de l'àmbit de la parella o exparella, o altres tipus de violències com assetjament a xarxes, etc., però que no estan en aquest àmbit de la parella.
I Angela Davis, una icona de la lluita feminista i contra la discriminació racial, ha fet 77 anys.
Because of the way the society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to...
Nascuda a Birmingham, Alabama, la seva infantesa va estar marcada per la segregació racial. Vinculada a les Panteres Negres i al Partit Comunista dels Estats Units, la van acomiadar de la plaça de professora assistent de filosofia a la Universitat de Califòrnia a causa del seu activisme. Però la persecució i els entrebancs no l'han aturat mai per defensar els drets humans i en favor de les minories. La professora Davis sempre diu que l'individu ha de rebel·lar-se contra el sistema.
We shall overcome. We shall
I també s'han complert 7 anys de la mort del cantautor i activista nord-americà Pete Seeger, una de les icones de la cançó protesta dels Estats Units. Perseguit pel macartisme, la discografia de Seeger està plena de temes pacifistes i ecologistes, com aquesta que escoltem, We Shall Overcome, una adaptació d'un espiritual que es va convertir en l'himne de les marxes pels drets civils al sud del país.
We shall overcome someday.
Avui al programa parlarem de veritats que incomoden, de llibertat d'expressió i del perill que corren els periodistes per garantir el dret a la informació. Avui als Solidaris, el risc d'informar.
Solidaris. Mercè Folch.
2020, 50 periodistes assassinats.
Morts en països en pau.
El 2016, el 58% dels assassinats d'informadors es van donar en zones bèl·liques. Actualment, només són el 32%. Per tant, dos terços dels periodistes morts els han matat en països sense conflicte declarat.
Assassinats premeditats.
Dels periodistes morts aquest 2020, el 84% van ser assenyalats. Són morts deliberades. Serveixen de lliçó per a la resta d'informadors.
Temàtiques de risc.
Les àrees d'investigació més perilloses són la corrupció local, que ha causat 10 morts, i la denúncia del crim organitzat, que n'ha causat 4. La novetat del 2020 és que 7 periodistes han mort cobrint protestes.
Detencions.
S'ha arribat a la xifra rècord de 387 informadors empresonats per treballar.
Països més perillosos.
L'Iraq, Afganistan, l'Índia i Mèxic encapçalen el rànquing i és on més morts de periodistes hi ha hagut. A l'Índia i a Mèxic els casos han estat especialment salvatges. La xifra d'assassinats a Mèxic, 8, es manté estable amb poques variacions des dels últims 5 anys.
Carlos Manuel Juárez, ¿cómo estás?
Hola, Merced, bien, bien aquí desde México, saludando a todos por allá en Cataluña.
Carlos Manuel Juárez, 36 anys, periodista d'investigació del diari El Mañana de Reynosa, a l'estat de Tamaulipas, Mèxic. Autor de reportatges com Vivir con el narco, Tres formas de aprender el silencio y Defender el hogar en Tierra Z.
Miriam Ramírez, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Gràcies per la invitació.
Miriam Ramírez, 34 anys, periodista d'investigació especialitzada en temes de corrupció i desviació de fons públics. Treballa a l'organització Iniciativa Sinaloa i col·labora amb el setmanari Río 12 de l'estat de Sinaloa, en Mèxic. Ha escrit reportatges com Frontera de Papel, Desvíos de Empresas Fantasmas en el Norte de México y Los Hospitales de la Ignominia.
Perfecto. Carlos, vamos a empezar contigo, con tu historia. En mayo del 2018 estuviste acogido durante 3 meses en Barcelona gracias al programa impulsado por la Taula per Mèxic, que ayuda desde aquí a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Qué te pasó y por qué necesitaste salir de México, de tu país?
Bueno, pues necesitaba salir de México por una serie de amenazas respecto al trabajo periodístico que realizo todavía en Tamaulipas. Fue algo muy difícil de asimilar el tener que salir del país, pero también después, estando en Barcelona, fue un proceso muy enriquecedor en lo personal, un proceso que me dio espacio para pensar psicológicamente todo lo que pasa a uno como periodista.
En ese momento tu seguridad no estaba garantizada. 3 años después de tu acogida aquí en la ciudad, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo es tu día a día? ¿Sabes quién te amenazó?
Hubo, mejor dicho, indicios de qué grupo fue el que realizó la amenaza. Me la hicieron llegar con una persona, sí, con un mensajero. Entonces, actualmente mi seguridad, la verdad que yo estoy más tranquilo, mucho más tranquilo de cuando en 2016, 2017, 2018... que estaba en este trance de la amenaza. Y al regresar a Barcelona creo que cayeron muchas conclusiones, muchas reflexiones. Y actualmente yo estoy, digamos, entre la Ciudad de México y Tamaulipas. Así realizo mi trabajo. No estoy viviendo, digamos, totalmente en Tamaulipas. Y eso también es una decisión muy consciente para poder realizar con más libertad el trabajo que quiero hacer, que es el periodismo, y también quitándonos como ciertos estigmas de que no podemos ser periodistas si estamos viviendo en dos lugares, ¿no? Creo que una de las cosas que más me convencieron del proceso reflexivo que tuve en Barcelona es que si yo quería dedicarme al periodismo, tenía que hacerme una vida en el aspecto psicológico, en el aspecto social, que me permitiera desarrollarme, y en Tamaulipas no había condiciones para eso, ¿no? Entonces, así es un poco el día a día que tengo ahora, ¿no? Aquí en México.
Un poco también pensando en la autoprotección, ¿no?
Sí, pensando en la autoprotección, pensando en la familia, pensando en mi compañera, pensando en muchas cosas que no nada más me incluyen a mí, y también pensando en las fuentes a las que uno recurre. Sí es el periodista, pero con el periodista están mucha gente detrás, alrededor. Y también esa gente hay que cuidarla, ¿no?
Hablabas antes del estado de Tamaulipas, ¿no? Es el que registra más desaparecidos, ya me corrige si no es correcto, y donde actúa el cártel del Golfo. ¿Por qué hay tantos desaparecidos? Cuéntame qué características tiene este estado y qué grado de incidencia tienen los cárteles y los grupos criminales organizados.
Bueno, Tamaulipas es un estado en un pasado, mitad del siglo pasado, del siglo XX, era un estado que en la parte de la frontera norte se dedicaba a traficar alcohol de México a Estados Unidos y de México para acá, productos electrodomésticos, ¿no? Televisiones, cualquier tipo de cosa novedosa que viniera de Estados Unidos era traficado por la frontera de Tamaulipas, que tiene 345 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con el Valle de Texas. Ustedes imaginarán que son 395 kilómetros de oportunidades para traficar y Tamaulipas también tiene esta costa que ha sido muy utilizada para también traficar droga. Pero también, en los contextos recientes, digamos, de una década más o menos, pues vemos el aumento de homicidios tan grande que ha habido en Tamaulipas y también, justo como lo indicas, de desaparecidos. Recién hace unas semanas, por primera vez, Tamaulipas dejó el primer puesto de desaparecidos en el país, ahora es Jalisco, pero sin embargo, esto no quiere decir que tengamos menos desaparecidos, tenemos más de 11.000 desaparecidos. Y la mayoría de estos desaparecidos ocurrió hace una década, justo empezó a aumentar el tema de la desaparición forzada, cuando los principales grupos delincuenciales que operaban todavía en la zona, que serán el Cártel del Golfo y los Zetas, se enfrentaron. De esto salió una cantidad extraordinaria de homicidios con arma de fuego, de desapariciones, secuestros. extorsiones que azotaron a la zona. Y ahora el contexto actual de Tamaulipas no es tan distinto al de hace 10 años. Es un territorio que está en disputa por dos grupos delincuenciales, que son el Cártel del Golfo, y ahora un grupo que se llama el Cártel del Noreste, que está integrado por ex elementos de los Zetas. Y bueno, este es el contexto, y lo que algo quiero apuntar es que Tamaulipas también es un territorio de paso de migrantes, y eso, bueno, a mí me tiene en el reporte de la recién muerte, bueno, recién asesinato de 19 personas calcinadas que presuntamente son migrantes de Guatemala. Y esto es como lo terrible, lo más terrible del Estado es, creo que esta barbarie que de pronto se muestra de vez en cuando en contra de personas indefensas como son los migrantes y pues también en contra de la población como ha sido en los últimos 10 años, que la población de Tamaulipas ha vivido desplazamiento interno forzado. Y los que se han quedado en Tamaulipas, pues viven con el miedo de que en cualquier momento vuelva a vivirse una guerra abierta en las calles del estado.
Miriam, tú también estuviste en Barcelona el 2019. Cuéntame tu historia, por favor.
En mayo de 2017 asesinan a mi jefe y amigo Javier Valdés Cárdenas. En ese entonces yo trabajaba en el periódico Río 12, del que él era pues fundador. Y pues a partir de esa situación, básicamente, es de que se me invita al programa de acogida como un tema de hacer una pausa en este proceso tan difícil que fue el asesinato de un colega y el impacto que tuvo en nuestras vidas y en nuestro trabajo. Y bueno, sí, como lo comentaba Carlos, fue un proceso muy aleccionador para mí. Fueron varias etapas donde al principio a mí me costaba pues como trabajo aceptar el hecho de estar ahí. Yo me pensaba o me veía a mí misma como una persona que no estaba en riesgo porque normalizaba lo que había sucedido, ¿no? Normalizaba pues también la situación de violencia tan fuerte que vivimos en Sinaloa y pues en todo el país, ¿no? En México. Y después de este proceso fue poco a poco entender los temas de autocuidado, de cómo debemos de cuidar nuestra situación emocional, física y mental para poder seguir ejerciendo nuestra labor de una forma más segura. Y finalmente, pues a mi regreso, tomé la decisión de cambiar de trabajo hacia un entorno que yo considero que es más seguro y que me permite seguir haciendo periodismo de una forma en la que pues esté a salvo mi integridad y también, como lo comenta Carlos, siempre pensando en la seguridad de nuestras familias, ¿no? Y bueno, ahora estoy en una organización civil desde donde se me permite hacer este periodismo de investigación, pero ya enfocado en otros temas un poco más alejados de temas de la violencia y del narcotráfico.
Escuchándoos a los dos, a Carlos y a Miriam, claro, llegas a la conclusión que al final la autocensura es la mejor medida de protección, ¿no? ¿Miriam?
No tanto la autocensura, sino más bien buscar entornos más seguros, desde donde se pueda realizar tu trabajo de forma más segura, considerando, por ejemplo, siempre protocolos de seguridad, tus comunicaciones seguras, no sé, aplicar muchísimas cosas que hemos aprendido en el camino. Yo veo el 2017 como un antes y un después en mi carrera, en mi profesión periodística, porque antes del asesinato de Javier Valdés, yo no aplicaba ningún tipo de protocolo de seguridad en mi labor diaria. No consideraba la forma en la que escribía o en la que reporteaba un hecho noticioso. Y ahora es algo que hago de forma permanente, ¿no? Siempre como tratando de ir un paso adelante de esto que me puede provocar o cómo puede repercutir si yo digo esta palabra o si yo doy a conocer este hecho. te pongo un ejemplo, hace poco investigando a unas empresas fantasmas, les llamamos acá, que son empresas que se utilizan para evadir impuestos y para también desviar recursos públicos, dimos con un domicilio de una de estas empresas, que era un lugar en donde se dedicaban a la venta de droga, ¿no? ¿Y qué tan relevante es para nuestro reportaje dar a conocer eso? Pues era bastante relevante porque demostraba que estas empresas podrían estar vinculadas con el crimen organizado. Sin embargo, eso representaría un peligro muy, muy fuerte para nosotros si lo dábamos a conocer. Entonces, de lo que hablo más bien es como de poner en una balanza lo que tú estás haciendo, el trabajo que estás realizando, qué tanto vale la pena dar a conocer ese dato. Y nosotros terminamos por no dar a conocer ese dato, ¿no?
Carlos, ¿a nivel social hay conciencia de lo que implica tener tantos periodistas asesinados y amenazados? ¿O la violencia en la sociedad ya está tan integrada que se acaba normalizando?
No podría decir que es toda la sociedad que está normalizada. Yo creo que, como dice Miriam, el asesinato de Javier Valdés sacudió muy fuerte la conciencia de los mexicanos. Sin embargo, en el contexto de este gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, yo creo que la violencia en contra de los medios de comunicación se ha aumentado, inclusive se ha mutado, ¿no? Nosotros estamos hablando de un tipo de violencia en la que estás entre el crimen organizado, entre políticos, entre empresarios, que es muy complejo porque no hay una frontera, sobre todo en los estados en donde hay lazos históricos entre el poder económico, el poder político y el poder delincuencial, el poder de facto que le llamamos nosotros. Y ahora con este gobierno se ha generado una agresión, una violencia por parte de la gente que está a favor de este gobierno, y es muy complicado hacer periodismo ahora también porque si tú cuestionas al gobierno federal actualmente, pues también te puedes llevar una agresión mínimo en redes sociales. La situación, el panorama ahora es muy complejo. Creo que en México sigue habiendo una conciencia de lo importante que es el periodismo. ¿Por qué? Porque ahora no nada más estamos hablando de la violencia en las calles, de la violencia del crimen, sino de los robos que se orquestan desde el gobierno a través, como dice Miriam, de empresas fantasma. Estamos hablando de los feminicidios, estamos hablando de muchos temas, y creo que la gente en un momento le va a caer el 20 que, así como hay periodistas buenos, hay periodistas malos, y que tienen que observar su realidad, y que la mayor parte del periodismo, yo quiero pensar en México, pues está al servicio de la población, ¿no?
Hace unos meses el presidente del país, López Obrador, habló sobre las políticas para luchar contra esta lacra a pregunta del hijo de Carlos Domínguez, también asesinado por investigar el desvío de recursos en la anterior legislatura. Vamos a escucharle.
¿Tiene el Estado mexicano la fuerza, los medios, la voluntad política y el compromiso social de resolver los casos de periodistas asesinados como mi padre, Carlos Domínguez, Javier Valdés, María Elena Ferral o Julio Valdivia y 140 más de 2000 a la fecha?
Es un compromiso que tenemos de que se acabe con la impunidad en el país. Tenemos desventajas, pero también tenemos ventajas. Las desventajas pues tienen que ver con un régimen que durante mucho tiempo protegió a la delincuencia y que se corrompió por completo, sobre todo en lo relacionado a la impartición de justicia.
Claro, ¿y en qué papel, en qué situación quedan las víctimas? ¿Cómo se lucha desde el gobierno contra toda esta lacra? ¿De qué manera os protege el gobierno, Miriam?
Bueno, pues lamentablemente creo que no, el gobierno no nos protege en la mayoría de los casos, y los esfuerzos pues son mínimos. Incluso las decisiones que ha venido tomando el gobierno federal en los últimos meses, pues lejos de ayudar, han perjudicado. Lamentablemente creo que todavía hace falta mucho, mucho trabajo por hacer. Y bueno, creo que aunque muchos ciudadanos y mexicanos tenían una gran esperanza en este gobierno, pues, lamentablemente las señales que manda pues no son contradictorias, ¿no? En ese sentido. Y los esfuerzos siempre tienen que venir desde la ciudadanía y desde la sociedad organizada. Lo mismo para el periodismo. Tenemos que seguir recurriendo a la organización entre los propios colegas, ¿no? Y a protegernos con nuestros propios medios.
La Asociación para la Libertad de Expresión, artículo 19, hace un trabajo increíble de apoyo y visibilización. En el año 2000 empezó a contabilizar los asesinatos de periodistas y las cifras son absolutamente terribles. Han muerto asesinados 135 profesionales y desde el 2003 hay 24 desaparecidos. Teóricamente, Carlos, México es un país de paz.
Hoy no nada más es protegerse de la violencia en forma de balas, sino también protegerse de la cerrazón de este gobierno a querer quitar derechos como el derecho a la información y también en otro sentido que es el no avanzar en las investigaciones respecto a los crímenes que ya sucedieron, ¿no? Y creo que es importante esa parte, ¿no? O sea, que también nosotros exijamos justicia por los compañeros y compañeras que han sido asesinados o que han sido secuestrados o están desaparecidos.
Al final, Miriam y Carlos, hacer periodismo como hacéis vosotros es una forma de resistencia absoluta.
Sí, efectivamente. Creo que una de las reflexiones después de el asesinato de Javier era que teníamos que seguir haciendo periodismo porque esa es la única forma en la que podemos hacer frente a las diferentes problemáticas que aquejan a nuestro país, la corrupción, los feminicidios, la violencia, las desapariciones que se han convertido en un tema bastante grave en este país. Aumentan los grupos de madres que buscan a sus hijos y pues esa es la forma en la que el periodismo, como lo comentas, resiste contando estas historias y justamente tratando de hacer entender a la ciudadanía que pues la situación en la que vivimos no es normal y que pues que de alguna forma tiene que cambiar, ¿no?
Carlos Manuel Juárez, Miriam Ramírez, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Mucha suerte y cuidaros mucho.
Y gracias.
Solidaris.
Te hace falta coraje, te hace falta coraje, coraje.
Mercè Folch.
Coraje, 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 coraje.
Catalunya Ràdio.
Te hace falta coraje, te hace falta coraje.
No poden tornar-hi perquè l'edifici està rebentat, però de dia la família Gatà necessita tornar a casa com un ancoratge també emocional.
The Iraqi army has managed to push back the IS fighters until they're now on the other side of the river.
Ha sido asesinado en un ataque a unos 90 kilómetros al norte de Teherán.
That traffic happening down below, one possible reason is alleged why so many in the Venezuelan army and government are reluctant to give up on Nicolas Maduro.
Per fi l'havien pogut acompanyar i veure. Després d'hores de ruta, de lluny, amb el fèretre custodiat per soldats, però han sentit que estaven acompanyant el seu president.
Sonia Gallego, reports.
From the far eastern city of Vladivostok, Navalny supporters faced off with police in sub-zero temperatures.
Maite Carrasco, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Maite Carrasco és periodista, directora i productora de documentals amb una trajectòria molt sòlida i reconeguda en informació internacional i cobertura de conflictes. Ha treballat al nord del Caucas, a l'Afganistan, a Líbia, a Síria, també a l'Amèrica Llatina, entre d'altres llocs. És membre de la secció espanyola de l'organització internacional Reporters Sense Fronteres. Maite, les vostres dades ho recullen. El periodisme continua sent una professió de risc, però el que veiem ara és que potser ho és més que anys enrere.
Sí, bueno, jo crec que una de les dades més destacables de l'últim balanç que hem fet de l'any passat, del 2020, és que dels 50 periodistes que van ser assassinats l'any passat, que són molts, és gairebé la mateixa xifra que el 2019, no? I això, tot i que amb el Covid-19 hi ha hagut menys cobertures. L'explicació de tot això és que els que estan morint ara mateix són periodistes locals, la majoria homes, i que estan assenyalats. Són periodistes que estan treballant contra la corrupció o que estan darrere de casos d'investigació, no? I, a més, el que estem veient són crims molt atrossos, no? Com, per exemple, a Mèxic. M'estaves parlant ara de periodistes que estaven acollits aquí a Catalunya. Mèxic és el lloc número 1 de periodistes assassinats ara mateix, no? I continua sent-ho 8 periodistes periodistes van ser assassinats l'any 2020.
Clar, aquesta figura del periodista convertit en diana, en objectiu, quines conseqüències té?
Bueno, és una conseqüència terrible perquè és, per exemple, els crims que són atrossos són un exemple, no?, per fer que els periodistes no treballin més en aquests llocs. Els més perillosos ara mateix són el Mèxic, l'Afganistan, l'Iraq, l'Iran. Per exemple, l'Iran, l'agressor, el primer agressor, és l'Estat. Hem vist, per exemple, el cas d'un periodista que es diu Raoul Assam i que estava refugiat a França, va fer un viatge a l'Iraq i va ser detingut i va ser condemnat a la major pena capital, que va ser a la forca. Això feia 30 anys que no el vèiem. Això l'Iran. Després hi ha d'altres, com per exemple el Mèxic, que parlaven, no? El Julio Valdivia, que va ser trobat decapitat a Veracruz, o el Víctor Fernando Álvarez Chávez, que va ser esquarterat a Acapulco, no? Són casos que són exemples perquè els periodistes deixin de fer la seva feina, no? El que és d'admirable, no?, és que aquests periodistes que treballen sobre el terreny i que són locals ho siguin fent, no?, que treballin i continuen intentant, doncs, fer el treball que hauríem d'admirar, que és la llibertat de la premsa i la llibertat d'informació, que és una cosa que no s'aprecia, no?, suficientment.
És el que t'anava a preguntar ara, no? No sé si la societat és prou conscient que el dret a ser informat d'una manera fiable i vagi continuada, això és un dret fonamental recollit a la Convenció dels Drets Humans. I sembla que ens n'oblidem, no? Sense una informació veraç, sòlida, fiable, podem fer nosaltres el que els doni la gana directament.
Exactament, i nosaltres des de Reporteros Sin Fronteres, Reporters Sense Fronteres i també aquí a la secció catalana, el que intentem és donar veu a aquests periodistes, no? Donar-li nom i donar a conèixer aquests casos, que jo crec que és molt important. Ara mateix 387 periodistes estan empresonats a tot el món, és un rècord. Nosaltres tenim un programa per acompanyar-los amb assessoria jurídica. Intentem, bueno, fer cada cop més socis per ajudar-los econòmicament, i crec que la gent no se n'adona, no?, que el periodista a fora, el que es juga la vida, i aquí també, lluita per la llibertat d'informació, i que tots haurien de fer un esforç per comprendre que la informació és un dret a tothom.
Tal com recolliu a l'informe i tal com bé deies, les zones més sensibles per informar, doncs, són l'Iraq, Mèxic, també la zona del sud-est asiàtic, no?, amb casos absolutament esgarrifosos a l'Índia, per exemple, no? Però també des dels països del nord global també es potencia l'odi i l'assenyalament i la violència contra determinats mitjans i determinats periodistes, i això ho hem vist molt durant el mandat de Donald Trump.
President, if I may ask one other question, are you worried?
That's enough. That's enough. That's enough.
I was going to ask one other. The other folks.
That's enough.
Pardon me, ma'am. I'm Mr. President.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Well, when you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people.
Trump se l'estima, un periodista de la CNN, li diu que aquesta cadena s'hauria d'avergonyir de tenir-lo com a treballador, que és un mal educat i que no hauria de treballar. I afegeix que quan informen sobre les fake news, aquí estan parlant sobre la ingerència russa, cosa que la CNN fa, segons Donald Trump, diu que s'estan convertint en els enemics de la gent.
Clar, sí, això és terrible.
Clar, aquesta desconfiança cap als mitjans també es veu molt impulsada per aquest tipus de missatges, no?
Sí, bueno, s'ha estès molt, i amb èxit, no?, l'idea de que el periodista és l'enemic públic número 1 del poble. Això, pues, és una cosa que ja passava, no? I també jo crec que el problema és que això s'ha extès també no només als països on hi havia règims autoritaris, sinó també als països que, diem-ne, estan en pau i que tenen, bueno, governs democràtics, no? El gran problema és que la gent està entrant en aquest discurs i que la gent està pensant que el periodista té una tendència, no? Jo sempre dic una cosa, quan donava classes de periodisme a Sciences Po, per exemple, a París, sempre recomanava veure una pel·lícula que es diu Rashomon, de Akira Kurosawa, no?, que sempre parla de que la veritat té moltes cares. Jo crec que el periodista no se l'ha d'acusar de no dir la veritat. La periodista el que fa és donar una veritat, i nosaltres hem de donar una pluralitat de mitjans perquè l'audiència pugui escollir. Això és una democràcia. I això és que el que la gent ha de comprendre, no ara mateix. I el que crec és que la gent no fa l'esforç ara mateix, després d'internet i les fake news i tot el que està passant, per diferenciar el que és periodisme i el que és fake news i tot el que ve com propaganda propaganda, no?, als mitjans de comunicació. Per exemple, la Carmela Ríos, una periodista, està fent un estudi sobre el que passa a Twitter, per exemple. Mm. I allà on està el fake news sempre és, diem, dels extrems més radicals, no?, els provox o els radicals a Podemos, no? I ara, si veiem, per exemple, el que vam parlar, Reporteros Sense Fronteres, al Balanç estàvem parlant també de que el que estaven posant més traves als mitjans de comunicació són Vox, que està fent vetos a mitjans de comunicació i periodistes,
sí,
i Podemos, que fa el mateix que Trump, que està assenyalant periodistes perquè no els agrada el que diuen, no? I posen noms i cognoms a les persones que no li agraden, no? Això va contra la llibertat d'expressió i nosaltres sempre defensarem que això no es pot fer ni als Estats Units, ni a Pakistan, ni a l'Índia, ni a Catalunya, ni a cap lloc, no? Que el periodista és lliure per fer i per donar la informació perquè és un dret del ciutadà.
Referent a les fake news, creus que la desconfiança que pugui haver en els mitjans ve condicionada també per aquesta allau de sobreinformació, molta de la qual és notícia falsa?
Sí, i també ens preocupa una cosa, no? Que hi ha molts poders que estan intentant controlar això. Per exemple, parlem també, han passat moltes coses, no? Ara amb el Covid, que també hi ha hagut molta censura i falta d'informació, si
després
vols
en parlarem
després.
Sí.
Però sí, però hi ha una cosa que és un intent del govern que critiquem a través d'una comissió contra la desinformació, no? El director de Seguretat Nacional, el general Ballesteros, que és una persona que jo aprecio molt, que vaig treballar amb ell, però crec que és una persona que intenta explicar una cosa que és inexplicable. Jo crec que no es pot controlar de cap manera l'informació, sigui fake news o no. El que s'ha de controlar és el mitjà de comunicació, en aquest cas Twitter o de distribució d'informació, i que puguin, per exemple, eliminar els perfils que són falsos, no? Que no són de veritat. Això és una cosa que s'hauria de fer i ho han de fer ells, però un govern no ho pot fer, i molt menys a través del Ministeri d'Interior, que és com ho volen fer. Això és impensable en un país com Espanya, no?
Et referies a aquest pla contra la desinformació que es va aprovar fa uns mesos i que diu, segons aquesta norma, que el govern analitzarà les xarxes socials per trobar això, notícies falses, i adoptarà mesures de represàlia quan comprovi que rere una campanya de desinformació contra Espanya s'hi troba un país estranger. Però aquí també la pregunta és qui fa la tria, qui decideix quina informació desinforma i quina no?
És impossible, jo crec que és impossible, no? I que en molts casos s'equivocaran, i això finalment és molt, molt fàcil creuar la línia de la censura. I això és una cosa que no es pot tolerar en una democràcia, no? I com és molt difícil, és millor no fer-ho.
Jo no sé, Maite, quines són les grans amenaces, vaja, per l'exercici d'aquesta feina nostra, no? No sé si les fake news, si la precarietat, si el pes dels poders econòmics...
Una mica tot. Jo penso que ara mateix, no? Sempre, jo quan he estat a les guerres sempre deia que la censura existeix, no? Sempre hi ha una amenaça contra la veritat i sobretot als llocs on passen coses i la gent és molt vulnerable. Quan més vulnerable és la gent, més fàcil és de controlar. Ara mateix el que està passant no només a les guerres, sinó aquí, al món nostre, és que la gent és molt vulnerable i cada cop més precària, no? En el cas dels periodistes... és un gran perill. Si un periodista és precari, és més fàcil de controlar. I aquest és el gran problema ara mateix, no? Que tenim mitjans de comunicació que estan fent fora gent que deia la veritat i que cobrava molt o cobrava bé, i ara, bueno, tenen persones que cobren 1.000 euros i que es callen i que no diuen la veritat o que diuen el que vol el mitjà, no? És molt dur ara mateix, però l'amenaça més gran per nosaltres ara mateix és com els ciutadans i com periodistes és la precarietat i la por. Perquè la por és la segona rama, no?, de tot això. La por. La por arriba ara amb el Covid-19. Ara he fet recentment un arte, el vaig tancar ahir, sobre Vox, no?, per Arte Televisió.
Sí, un documental.
Un documental, sí, de 30 minuts. El documental parla de com la por al Covid-19 fa que la gent estigui votant més a la dreta i especialment a Vox, no?, segons el baròmetre del CIS de desembre.
Sí.
I això és preocupant. I vam entrevistar molta gent que estava en una manifestació de Vox i deia, no, és que tenim por, perquè què passarà, no?
És la canalització d'aquesta, no?, d'aquesta incertesa, no?, anar a l'extrem.
Exactament, aquest és el problema. I no està passant aquí només a Espanya, no? Està passant també a molts llocs, o, bueno, als Estats Units, ho estem veient, amb els extrems i com la gent amb la por es radicalitza. Però això és un fenomen que jo veig a les guerres, eh? No és nou. La por el que fa és transformar una mica... I el que fa és que una persona decideixi si vol ser bona o dolenta. És a dir, sóc egoista o no? Què faré? Ajudar? Seré solidari o tot per mi, no? Perquè anirem cap al límit, no? Quan hi ha por i precarietat econòmica, no?
Clar. Molt interessant el que expliques. Bueno, parlem de la pandèmia. It
is sad that you cannot be found. Hemos de fortalecer todos los sistemas de información. Eso también es una lección que hemos aprendido. Y por tanto, hay un campo de mejora aquí que vamos a trabajar en él. Sabemos que es gente que ha muerto de más de la que se esperaba que falleciera, pero no tenemos constancia de que tengan una prueba diagnóstica que permita atribuir su fallecimiento a tener el COVID.
És ja l'exministre Salvador Illa en declaracions a la SER. Al març farà un any de la pandèmia, del decret de l'estat d'alarma, d'aquestes restriccions que ens han canviat absolutament la vida. S'ha debilitat el dret a la informació a causa de l'impacte del virus? Encara avui dia no hi ha dades clares del nombre de morts per Covid a Espanya.
Sí, jo crec que durant el Covid hi ha hagut una manca d'informació molt greu i sobretot una censura, no? Nosaltres hem rebut moltes notícies de fotògrafs i documentalistes que no podien fer el seu treball, no? Per exemple, jo vaig estar a la porta del Palacio de Hielo, no es podia entrar. No ens deixaven entrar a fer fotos o imatges de la gent que estava morint, i això és censura. Per què no hauríem de veure les conseqüències del Covid? Per què no podíem entrar als hospitals? Per què havíem d'anar com a TV3 i tots nosaltres a les portes de la Vall d'Hebron i entrevistar la gent allà a la porta, no? A Saltó de Mata. Recordo les rodes de premsa, no? Del govern, on les preguntes estaven filtrades.
Ah, sí.
I les preguntes eren les que volia el govern, no? Un govern a Espanya que no ha donat explicacions perquè també, bueno, controlava com o no donar explicacions també, no? Al Parlament. Llavors jo crec que ha faltat molta explicació, informació a la ciutadania, que tampoc se n'adona que hi ha hagut aquesta censura i no se n'adona que, bueno, hauria de demanar-la també i que és el seu dret de saber més. Per exemple, nosaltres parlem d'un moment on el Ministeri s'havia oblidat de 18.000 morts, no?, amb un informe.
Exacte,
ara que
sí.
Els hem trobat. Què és això, no? És un descontrol. I jo crec que el ciutadà mereix, perquè fa molts esforços.
Ara ho comentaves, des de l'inici de la pandèmia, professionals amb experiència en zones de conflicte han tingut moltes dificultats per poder retratar la mort, per documentar què passava, doncs, dins dels hospitals, de les residències de la gent gran, dels dipòsits de cadàvers. Per parlar d'aquest tema, deixa'm saludar l'Anna Surinyà, col·laboradora del programa.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos os caminhos trilham pra gente se ver. Todas as trilhas caminham pra gente se achar.
Anna Surinyac, benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W i coneix molt bé aquesta realitat que ara explicàvem, igual que la Maite. La foto que avui ens ha portat exemplifica molt bé la duresa de les primeres setmanes del mes de març.
De noite, cel de pé no chão, o detalhe que o coração atenta.
La imatge és l'habitació d'una UCI, mig incorporat, en un llit, i veiem un home amb el pit nu, porta oxigen. Als peus del llit, dues infermeres equipades amb una EPI i lleugerament inclinades cap endavant, se'l miren. Sembla que hi parlin. Les mans d'una d'elles li toquen els peus. Anna, quan vas fer aquesta fotografia?
Doncs aquesta imatge la vaig fer a l'hospital, bueno, a la unitat de cures intensives de l'Hospital Germans Trias i Pujol a finals de març. Concretament, el primer dia que vaig poder tenir accés a una unitat de cures intensives, no? I les dues infermeres que estan als peus del llit d'aquest pacient són la Lorena i la Jasmina. I realment aquest va ser un dels dies que per mi ha marcat la pandèmia, no? Veure una unitat de cures intensives amb l'atenció que hi havia en aquells moments als hospitals, doncs va ser bastant impactant.
En aquella primera onada, imatges com aquesta era molt difícil trobar-les als mitjans. Explica'ns, Anna, quines dificultats vas tenir per poder documentar, doncs, aquesta realitat, no? Això que explicaves ara. Quantes vegades vas provar d'entrar? Qui donava els permisos?
Bueno, les dificultats van ser, sobretot, bueno, s'han allargat, no? Ho explicava la Maite, no? Durant tota la pandèmia i encara ara es trobem dificultats per accedir segons quins llocs, però sobretot els primers 15 dies, des de que es decreta l'estat d'alarma fins que ens comencen a donar accés als llocs on estaven passant les coses, doncs la dificultat era principalment d'accés, no? Nosaltres vam muntar un grup de fotògrafs, la majoria de nosaltres som freelance, treballadors independents, per poder començar a documentar a diferents parts de l'estat espanyol. I jo sempre dic, no, que aquells 15 primers dies vaig estar moltes més hores al telèfon que realment fent la meva feina, no? I el que veiem en paral·lel, no, els mitjans de comunicació ens donaven unes dades, ens deien que els hospitals estaven desbordats, que no hi havia material de protecció, però el que estàvem veient, les imatges que ens arribaven, doncs eren sobretot de carrers buits i gent aplaudint als balcons, no? Evidentment, l'obsessió de molts de nosaltres va ser: hem de documentar el que està passant a primera línia, perquè si no s'està vulnerant un dret fonamental de la ciutadania, no? Que és el dret a estar informat.
Maite, en el teu cas, quina va ser la teva experiència? Tu vas ser a l'Hospital d'Igualada, oi?
Sí, vam aconseguir entrar, però com l'Anna i molts companys, va ser impossible. Vam estar setmanes fent allò, mails, i parlant amb tots els caps de premsa de gairebé tots els hospitals de Madrid i de Barcelona. I bueno, en aquest moment va ser molt dur, no? Finalment vam poder entrar a Igualada, però fent moltíssimes gestions, i van ser 5 minuts a l'UCI, i bueno, vam comprovar com efectivament estaven desbordats, i hi havia un moment on estaven intubant un company, no? Era un metge que era company de tots, i era un moment on vam donar aquesta imatge que era la veritat a la població, no? De veure, perquè tenien dret a saber el que estava passant i veure això. I jo crec que va ser un error no poder deixar entrar els periodistes. Però en aquests moments jo penso que hi havia una sensació com de por de tothom, no? De, bueno, no pot entrar una càmera perquè s'ha de posar tot a l'epi, però bueno, finalment vam poder entrar, però ara mateix també és molt difícil, no? I aquella censura que vam experimentar, jo crec que no hauria de donar-se un altre cop, que hauríem de deixar entrar les càmeres, els periodistes, per saber tot el que passa, i sobretot en aquests moments de pandèmia, que és un moment on la gent necessita més informació que mai.
No sé si esteu d'acord amb això, aquestes imatges com la de l'Anna, no? Com la que estem comentant ara mateix, en aquell moment era molt difícil de veure i de comprovar que fossin els mitjans. Ara tampoc se'n veuen massa d'aquestes imatges.
Clar, ens han donat accés, no? Hem vist imatges d'unitats de cures intensives, a vegades també el món del fotoperiodisme o la gent que ens dediquem a això ens dona la sensació que ara sí que s'estan veient imatges, però l'altre dia estava en una conferència i hi havia gent que em deia que mai havien vist imatges dintre la UCI d'aquesta maniobra, no? que és quan giren el pacient, on es necessiten 4 infermeres i un metge per girar un pacient perquè respiri millor, no? És una maniobra que jo he vist fer molt a les unitats de cures intensives. I em deien, no, doncs nosaltres això no ho hem vist mai. Per tant, jo crec que tinc una sensació de que han arribat imatges que en realitat no han arribat, perquè els mitjans de comunicació generalistes n'han publicat poques, no? I per no parlar de les imatges de la gent morta, no? Estem parlant de xifres de morts desorbitades, i podríem comptar amb els dits d'una mà les portades que s'han fet amb la mort en els diaris més generalistes, no? Llavors jo crec que hi ha una falta clara de transparència i d'informació del que es va viure i del que se segueix vivint.
Maite.
Sí, exactament. Com comentava, jo vaig estar a les portes del Palacio de Hielo. No sé, hi havia moltíssims periodistes que volien entrar. I per què no podem entrar? I podem publicar i veure imatges de morts a São Paulo, a Brasil, a, no sé, a Perú, però els morts aquí no els podem veure. Per què? Jo penso que és una censura, és una realitat. La mort és una realitat. Per què l'hem d'amagar, no? Jo crec que és una manipulació política, finalment, el que la gent arribi o no a veure els morts, no? I sobretot no hem pensat el que ha passat amb els familiars d'aquests morts, no? Que no podien entrar als hospitals. I el que vam parlar amb l'Anna segurament també, que els sanitaris van fer de família de les persones que s'estaven morint, no? I això era molt important de transmetre també a la gent, no? Que els sanitaris, a més de morir, que s'estaven contagiant moltíssims, a més tenien una càrrega psicològica increïble de ser les últimes persones que veien molta gent que va morir, no?
De fet, aquesta imatge que estem comentant de l'Anna descriu molt bé això, no? El fet que el personal mèdic i d'infermeria acompanyés aquests malalts i també aquesta soledat en què finalment molts d'aquests acabaven marxant, Anna.
Sí, per mi és per això aquesta imatge, no? I la tria d'aquesta imatge, perquè per mi la tasca de tots els sanitaris va anar molt més enllà de l'acte mèdic, però va anar molt més enllà i van fer tasques d'acompanyament. Jo he fotografiat moltes situacions, no? de crisis humanitàries, de crisis sanitàries, i mai recordo haver vist als pacients tan sols, morir sols i estar tan sols en situacions tan extremes, no? En aquesta imatge està les infermeres estan animant a un pacient que acaben de desintubar, no? I li estan explicant què està passant, si vol parlar amb els familiars. I jo crec que aquesta tasca s'ha vist poc i és estratosfèrica.
tu vas cobrir també la pandèmia des d'una altra perspectiva a través de la mirada del Cristian, que és el conserge d'una finca de Sarrià.
Hola, soy Joaquina, soy el Cristian.
Hola, ¿qué tal? Sin novedad en el frente, ¿eh?
Sin novedad en el frente, bueno, pues nada, pues...
Mira, escolta una cosa, una pregunta que et vull fer fa dies i d'això. La senyora del segon primera és viva o és morta?
Del segon primera és viva, és viva, és viva, però està en una residència, senyora Canonell.
Ah, perquè veig que les plantes se li estan morint.
Ostres! Pues li diré, miri, sap què? Li enviaré un missatge a la seva assistenta. I li comentaré a la Teresa, que és la seva assistenta, que miri el tema de les plantes que li estan morint.
És un personatge fascinant. Quina perspectiva també més interessant, no?, d'aquest cuidador al final, no?
Sí, és una persona de com tots nosaltres, no? És una persona que vol ajudar, no? Amb la seva feina, que és una feina quotidiana, que és de conserge, per ajudar a les senyores que s'han quedat allà confinades i totes les famílies a la finca de Sarrià on treballa, no? I el Cristian és un personatge, bueno, ja sentim aquestes frases desgarradores, no? De situació de guerra, pràcticament, no? Què passa amb la veïna del segon. I jo crec que ell era una mica aquesta via d'informació i d'ajuda per tothom, una cosa que va ser molt, molt important. I era una persona, és una persona molt positiva, el Cristian, no? Que tenia una actitud que nosaltres volíem donar en aquell moment a la pandèmia, que era de positivitat. Vale, hi ha un virus, hi ha una pandèmia, però hem de continuar, no? I això xocava molt amb l'actitud de la seva dona, la Carmen, tenen un nen petit que es diu Mauro, i vam filmar a casa seva, no? La Carmen treballa en un hospital de Barcelona i va morir un dels seus companys, llavors tenia molta por. És diabètica i aquesta contradicció de com estàvem afrontant i com afrontem ara mateix la por era molt interessant per nosaltres. Però ara et dic una cosa, va ser molt difícil filmar, perquè tothom tenia molta por, no? Jo comparo una mica com quan nosaltres anem a la guerra, no? Tenia aquesta sensació, el codirector i jo, Marcel Mettelsiefen, que hem estat per tot arreu a totes les guerres dels darrers 15 anys, tenia aquesta sensació de checkpoints, no? Del carrer, de la por, de les mirades, d'aquest enemic que no era un enemic, que eren les bombes o les bales, el francotirador, era un enemic que no es veia, que era invisible, no? I que podia afectar a tothom i a nosaltres també, i llavors va ser una cosa molt rara. Cristian i Carmen, jo crec que són una pel·lícula del conserge, uns personatges que ens donen una foto d'una realitat que espero que no es dongui mai més, no?
Esperem-ho, esperem-ho. Anna Surinyac, penjarem la fotografia, com fem cada setmana, a les xarxes socials. Gràcies, Maite Carrasco, periodista i vocal de Reporters Sense Fronteres, i l'Anna Surinyac, fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Sempre és molt enriquidor parlar amb vosaltres, amb gent que en sap. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Ismael Cebrián. Recordeu que tenim compte a Twitter i a Instagram. Que vagi bé, fins aviat.